Sí. Me sentiu bé? Sí? Bé, i de bon dia a tothom i moltes gràcies, Esther, on és vostè d'aquí? I Pepa i també en Lluïsa per haver-me convidat a patrullar per territori Carles H. Mor, que estic molt contenta de ser aquí. I volia recordar que fa uns anys, durant una època que vaig estar a Califòrnia, en Carles me va escriure i me va explicar una rondalla. Em va contar que a l'església d'Àger hi havia, o hi ha, unes golfes que en diuen Califòrnies i que travessar-les era perillós perquè calia arrossegar-se per unes vigues. I em va dir que abans els nois d'Àger, en una mena de ritual d'iniciació, passaven les Califòrnies. I em va assegurar que per això, quan el militar i explorador Gaspar de Portalà quan va arribar a Califòrnia, va exclamar, això sí que és una Califòrnia, i que d'aquí venia el nom. I quan va acabar d'explicar-me tot això, en Carles va escriure, he dit. Aquest he dit era, discursivament, l'antònim de l'expressió com aquell que diu, que ell utilitza com a títol d'un dels seus llibres. Si he dit representa l'escriptura transitiva, segura d'ella mateixa, autoritària, de que tant va renegar, en canvi, com aquell qui diu, és l'escriptura intransitiva, subjuntiva, que no parla de certeses, sinó de potencialitats. Però jo, que aleshores vivia en revoltada de figueres de moro i de baladres i de qualque caquier, no em vaig fixar tant en aquell he dit i em vaig concentrar en la història de les Califòrnies. La veritat és que després vaig trobar versions molt diferents sobre l'origen d'aquest nom. Però prendré com a certa la rondalla d'en Carles perquè aquesta xerrada d'avui per mi un poc també és una Califòrnia, no? una aventura difícil. Perquè hi ha una pregunta que em ronda el cap, com una abella. No? Com llegir Carles H. Mor? Com llegir Carles H. Mor? Per un costat, és un escriptor molt agraït, perquè tots podem començar a entrar-hi per qualsevol llibre o per qualsevol acció. Per passar gust, amb Carles H. Mor no és imprescindible llegir-lo ordenadament. I aquest descans de la lògica causal i temporal sempre està bé, sobretot pels nous lectors, a qui vull animar des de ja a entrar en aquest món textual, nutritiu i poc estable, com un ou. I faig servir la imatge de l'ou perquè el mateix Carles, a la seva conferència Ut Poesis Pictura, diu que l'ou quan balla de la Catedral de Barcelona és, per ballarí, el paradigma de l'estètica de la poca solta. La seva escriptura és com l'ou quan balla i és així mateix com una galàxia, també oval, giratòria i governada per forces centrífugues i centrípetes. O és, com diu ell mateix, un magma que s'estira ara cap aquí, ara cap allà. Totes aquestes metàfores, l'ou, la galàxia, el magma, tenen en comú el contorn poc rectilini, la forma sinuosa. I això, el fet que en Carles sigui accessible o practicable per qualsevol porta, que puguem començar a llegir-lo per Agog, o per Enderroc i Reconstrucció, o per Si fa que sí, o per Filacteri d'Infrallengua, o per Sinopsi. Això passa perquè la seva escriptura és una mena de gran hipertext on tot es vincula, tot s'enllaça i tot es confirma amb una regularitat sideral. Però la lectura de Carles H. Mor també presenta dificultats. Per mi, la dificultat més gran rau en el fet que crec que sempre ha estat llegit com ell ha volgut. Què vull dir amb això? Vull dir que hem tendit a acostar-nos-hi seguint els paràmetres i les pistes teòriques que ell mateix ens ha proporcionat. Pensem, per exemple, en el textualisme i el talcalisme, aquells corrents revolucionaris que van cobrar força en els anys 70 entre els escriptors insurrectes, els francesos majorment, també els catalans, per reivindicar una escriptura entesa com a pràctica autosuficient, més que no pas com a eina representativa. En Carles es va apuntar clarament en aquest corrents. Me sentiu? Sí. Però clar, això vol dir que l'hem de llegir o l'hem d'interpretar necessàriament d'acord amb els paràmetres textualistes? L'hem de llegir tenint al costat crítics com Roland Barthes, Philippe Soler, Julia Kristeva, etc. El concepte de l'experiència dels límits, el concepte del plaer del text, el concepte del semiòtic. Jo mateixa ho he fet en alguna ocasió i ho han fet, crec, molts altres dels que som aquí. I el textualisme només és un exemple, podria parlar d'altres vectors o altres llenguatges que utilitzen Carles, de dalt, conceptual, o fins i tot el nihilisme, o fins i tot la filosofia presocràtica. És com si tots ens haguéssim impregnat d'Acmor. Aquesta impregnació té sentit perquè en Carles va defensar la indissolubilitat entre teoria i pràctica, tant al principi, en els articles que signava sota el pseudònim del col·lectiu Ignasi Ubach, en els anys 70, la revista Teleexpress, com més endavant. Veia i practicava la crítica com una forma de creació. Però alguna cosa falla. Per què? Perquè si llegim el poeta utilitzant les eines que ell mateix ens dona, la pastanaga que ens mostra, acabam entrampats en les mateixes paraules i els mateixos conceptes i entram en un bucle. En parlar de Carles Acmor fem servir molt sovint, i que consti que m'incloc, mots i frases com antipoesia, tietes del sentit, la perfecció és feixista, indisciplina, no poètica, paraparèmia, antipoeta, infrapoeta, subpoeta, estètica de la poca solta. Actuam com a replicants, repetint la xarxa conceptual que el poeta ha teixit, fins que la xarxa prolifera i es fa tan feixuga que amb prou feines ens deixa respirar. Hi ha excepcions. Algú, Manel Guerrero, l'ha llegit d'acord amb el pensament asistemàtic del filòsof de la ciència Feyerabend, que va publicar un llibre titulat Adéu a la raó. Encara que en Carles ja esmentava Feyerabend en alguns dels seus escrits. I, jo que sé, en Toni Clapés, en els diversos volums de converses que té amb Carles Acmor, tampoc no es conforma a creure'l amb els ulls tancats, el seu sistema, no? Sinó que el burxa, no? I el qüestiona des de la conversa amiga, però crítica. Però en general, llevat d'aquestes excepcions, llegim en Carles segons les seves regles. I aquí avui vull provar de llegir-lo d'una manera menys complaent, dialèctica, a contrapèl, cercant-li un poc les pessigolles. Per què? No per esmenar o contradir el que ja s'ha dit i el que ja s'ha escrit, que a mi em sembla molt bé, sinó perquè estic convençuda que la lectura tangent ens pot dur a zones inexplorades de la seva pràctica escriptural i creativa. Hi ha una frase d'en Carles que em sorprèn molt. El poeta és un ésser en procés d'esdevenir ca, d'esdevenir gos. I al final d'aquesta xerrada hi tornaré, perquè penso que l'animalitat és un desllorigador important i poc atès de la poètica acmòrica. Aquesta animalitat jo no l'entenc com un símbol o com un símptoma d'involució o de primitivisme, sinó com el retorn a una agència, una manera d'actuar que es despreocupa dels conceptes d'intenció i de voluntat per mirar-ho tot des de l'estranyament, com si fos insòlid o com si passàs per primera vegada. I una animalitat amfíbia perquè és capaç de sobreviure en dos mitjans, en l'aire del racionalisme i la il·lustració, la cultura i el raonar, i en l'aigua del caos i la indiferenciació. Però primer he d'entrar a la casa de l'ésser. Veig el pensament d'en Carles com una mena de casa, ara aquí, en quatre habitacions, no? El textualisme, el conceptualisme, el dadaïsme, la poètica de la poca solta, de l'absurd i l'anarquia. I dins cada una d'aquestes estances hi veig els mobles, els conceptes concrets que acaben de definir el seu sistema o antisistema operatiu. Dins l'habitació del textualisme trobaríem conceptes com la mort de l'autor, el ple del text, la mort de la història en benefici del discurs, etc. Dins l'habitació del conceptualisme hi hauria la idea d'il·legibilitat, les accions derivades de la feina amb el grup de treball i els projectes conjunts o els diàlegs amb altres creadors, Jordi Benito, Eugènia Balcells, Benet Rossell, Esther Sargay, García Sevilla i molts altres. Dins l'habitació del dadaïsme hi hauria sempre l'humor, no? Però també el fracàs i la idea de fracassar, no? La no poètica, la poca solta i també els gèneres embogits i tautològics com l'escalaborn, l'hiposeptimí, la paraparèmia, etc. I dins l'habitació de l'anarquia hi ha la indisciplina, la consideració que la perfecció és feixista, l'antipoesia mateixa i un nihilisme que no podem llegir només en clau seriosa, però que tampoc només podem llegir en clau d'humor. Recordem que s'ha rebentat l'hospici, el poeta parla dels milicians del nihilisme creatiu i imagina, en una inversió lluminosa, el cul de la raó i de la història fanar els nihilistes en la foscor del seny. Però els sostres i els envans i les parets d'aquestes habitacions són tous, no? I cauen, i darrere ells cau tota la casa, aquest xaletet tan polit i tan cartesià que ja m'havia muntat, i cauen les categories i els mobles es desplacen, formiguegen d'una habitació a una altra, no es deixen tancar amb pany i clau, no es deixen classificar, no es deixen matar, has de fer una altra vida. La primera cosa que veig entre la runa és una idea que reapareix molt insistent, molt tossuda, que és la idea de desaparició. Desaparició del subjecte creador, desaparició de l'artista, desaparició de l'origen de l'escriptura, etc. Pensem en títols tan eloqüents com Despintura del jo i Himnes del no ésser, on llegim que l'ésser, però en no ser l'ésser, ensems és el no ésser, mentre que el no ésser no pot pas ser l'ésser. I recordem uns fragments de la conferència Ut Poesis Pictura. El poeta és un ésser humà en procés d'esdevenir ca. La poesia és una pesta, un flagell amb una tradició immemorial de barrila perversa. Totes dues definicions són de Màrius Palmés, que és un heterònim d'en Carles. I resumeixen perfectament un axioma. El poeta i l'artista no solament no tenen res a dir, sinó que a més no volen dir res i volen no dir res. La poesia i la pintura no són pas expressió de res ni mitjà de comunicació de res. El pròleg al dietari del Pic de l'Estiu, en Carles diu: la matèria primera de l'escriptura és el llenguatge i no pas un tema o un argument o una intenció. I el pròleg a fer les cartes, aquest volum de cartes creuades en Toni Clapés, afegeix: per mi, fer que un poema en broti és un extrem gairebé independent de la voluntat o intenció d'escriure. I jo, en canvi, defujo o miro de rebutjar tot el que s'acosti a una voluntat o intenció. I és curiós que en una d'aquestes cartes en Carles confessa que ha tingut un bloqueig, que se li ha fet difícil reprendre la correspondència. I el motiu d'aquest bloqueig ha estat precisament el seu jo. Diu: he tingut un bloqueig pel qual se'm feia difícil de contestar-te. Ho he pensat i repensat, i he arribat a la conclusió que això és degut al tret de sortida que jo vaig fer arran del meu jo. tant que parlo en contra del jo, i vet aquí que arrenco parlant de mi, que si necessito treure'm de sobre dogmes que porto incorporats, que si els poemes els faig així o aixà, etc. O sigui, el jo esdevé una nosa. Una nosa que també han percebut els lectors. La dedicatòria de Josep Miquel García al llibre catàleg Epítom Carles H. Mor diu a Carles H. Mor que podria afirmar «Jo no escric, és l'escriptura que m'escriu». I en Jordi Marrugat, a Escriptures alçorades, apunta que Carles H. Mor se disgrega a si mateix i parla també de la desintegració de l'autor. I en aquest quadernet sobre en Carles que ha publicat aquest mateix any l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en Jordi també ho explica molt bé. Diu que si la noció d'individu és capital per la unitat de tot discurs, especialment del discurs líric, en Carles destrueix la unitat discursiva i significativa que implica l'ús del pronom jo. Ara, el que vull fer són dos moviments de sentit oposat. En primer lloc, ser obedient i reconèixer que sí, que dins l'escriptura d'en Carles hi ha molts moments de submersió del jo i que en aquests moments el text flueix lliure de les cadenes de la concepció pragmàtica de l'obra, de la voluntat i de la intenció. Però també vull desobeir i mostrar el contrari. En molts casos, aquest jo emergeix i esdevé un subjecte fort i poderós, que es responsabilitza del seu discurs, que mostra intenció, que explica històries que tenen argument i que es manifesta ple de desig. Crec que la complexitat de Carles H. Mor radica en l'aliança entre aquests dos jos, el que s'esfuma en el text i aquell altre que en sorgeix, perquè d'aquest entronyellament neix un tercer jo, un jo diferent que va més enllà de la pura posició lingüística o de la pura posició enunciativa, però que també va més enllà del jo racional i substantiu. Aquest jo és el jo animal, el gos amfibi. Parlem, per tant, en primer lloc, de la desaparició del subjecte. L'afirmació contemporània de la mort de l'autor, que propugnen els textualistes, els postestructuralistes, té a veure amb una concepció de l'autoria i de l'aura com a símptoma o residu de la preocupació romàntica per salvaguardar la individualitat i de l'ansietat burgesa per defensar una propietat que consideren privada. I tot això es tradueix en el menyspreu de la noció teleològica d'obra i en una pràctica que sovint es concreta en textos que es fingeixen sense autor i també sense sentit. Com fan no tan sols Carles H. Mor, sinó en els anys 70 també molts altres escriptors, no? Com Quim Monzó, Damià Huguet, Víctor Sunyol, Miquel Desclot o fins i tot el Pons Pons d'aquella època, no? Aquest subjecte extint és perceptible al començament de A Gog, en què en Carles combina llatí, francès, occità, català medieval i lleidatà com si volgués negar l'ic et nunc, com si volgués negar ser d'enlloc ni de cap temps, per afirmar, en canvi, ser de pertot i de sempre i d'ara. Qui d'ella intervals només en agita d'aturarà, que en àgiga du a fi exhortacions, onades, mentre s'has sadollat ridículament, etc etc. Aquesta llengua és la llengua de qui? De quan? D'on? El jo és un excés, un excipient, una excedència. Entre aquests textos sense significat, entre aquestes escriptures que m'agrada pensar com a òrfanes, sense pare ni mare, una de les més fosforescents és Desig en Uig, que en Carles titlla d'inconclús i inútil discurs. La primera part, tall d'arrencar naps en un transdiscurs fluxe sense subjecte, desig, en uig, ja veus que és composta amb un interlineat molt ample separa les paraules o els sintagmes amb espais en blanc que recorden la desaparició o locutòria del poeta propugnada per Mallarmé. I així es crea la il·lusió que ha desaparegut l'acte intencional que precedeix l'escriptura. També l'idiohipuslecte, text salvatge, de la revista Textual, que era una revista artesana que es va publicar també en els anys 70, aquest text és una jungla discursiva que segueix les seves pròpies normes amb independència del subjecte que la genera. I aquesta desaparició del subjecte també se veu en la ventrilòquia, no? En el fet d'aprofitar textos d'altri, de recuperar veus alienes en aquest apropiacionisme, diguéssim, recontextualitzador. N'hi ha molts d'exemples d'això a la poètica d'en Carles i jo només n'esmentaré dos. No? El primer és M'he menjat una cama, que és un llibre que sosté un joc intertextual evident amb Menja't una cama, no? De Gabriel Ferreter, i amb altres llibres com Cabra Figa, això ho ha vist en Jordi Marrugat. Menja't una cama és un llibre que, entre les citacions inicials, entre els lemes inicials, conté una nota escrita per un jurat d'un premi literari. En Carles deia que aquesta nota era autèntica i que quan, o sigui, que la va trobar per atzar quan va recuperar les còpies del manuscrit que va enviar al premi. No? N'havia d'enviar 5 còpies, les va tornar a demanar i se va trobar allò. No? Bé, l'anècdota en ella mateixa és un poc igual, no? Però la nota es queixa que el llibre té manca de gràcia, que és fruit d'una histèria descontrolada, que li falta disseny intencional. El que no podia saber el sever membre del jurat era que justament aquests insults se convertirien en Carles en lloances, per això m'imagino que inclou la nota entre els lemes inicials. Lloances per un llibre que pretenia precisament abstreure's d'aquest disseny intencional. Pomes, peres, grosella, figues i vinga glaçons, del banc i corrents, proseguir amb les fronteres, comprovar estorats que cou, centolla de xafogó o sovint s'hi adaptarà i a llarg tret reconèixer-lo al pic de l'obscenitat, desusadament il·lustrat a la melsa. En llegir aquestes línies que estan com tan fragmentades, tan tapades de boira, que són línies robòtiques o posthumanes, en el vell T.S. Eliot li haurien començat a suar els peus d'angoixa. Ell, que tan ben clenxinat parlava de les tres veus de la poesia i per indicar tota aquella gradació de màscares amb què el poeta compareix en el poema. Perquè quin disseny intencional hi ha aquí? Qui parla en aquest poema orfe, en aquest poema sense jo, en aquest poema que sembla una emanació o una excreció directa dels objectes? Un altre exemple de ventrilòquia molt bo és, com aquell qui diu, que és un llibre del 2004 compost a partir dels exemples de la gramàtica catalana d'Antoni Maria Badia Margarit. Aquí, significativament, va dedicat al llibre. Llavors, on Badia escriu, per exemple, el català no admite el uso de los pronombres ell, ella, ells, elles referidos a coses. En Carles, fent molt més que una traducció, diu el català no admet l'ús dels pronoms ell, ella, ells, elles referits a coses. I on Badia diu el pronombre interrogativo tiene dos construcciones, en interrogaciones directas, qui vol venir, qui són, de qui parles, i en interrogaciones indirectes. M'agradaria saber de què es tracta. I en Carles respon, qui vol mirar, qui són, de qui em parles, m'agradaria de saber de què es tracta. aquest de saber és molt bo. No? Llavors, aquesta desaparició del subjecte també s'opera naturalment en l'esfera del que anomenem art conceptual. Jo d'això no en parlaré gaire perquè en sabeu més vosaltres i perquè supos que a la tarda hi haurà més intervencions en aquest sentit. No? Ja sabeu que en Carles es va vincular en aquest art amb grup de treball, entre altres coses, que també s'ha de dir que és una etapa en què proliferen els projectes d'autoria col·lectiva, Brossa, Tàpies, Mesquí de Monzó, Taller Llunàtic, Ignasi Ubach, Trencavel, i en què paral·lelament se qüestiona la noció tradicional d'autor com a instància que inventa històries, transforma la realitat i controla la significació. I encara que l'etiqueta conceptual sol reservar-se a l'art, jo proposo usar-la també aplicada a la literatura, perquè és una bona manera de saltar la barrera infausta dels gèneres. I de fet això ja ho va fer l'any 1977 amb el dramaturg i crític Jaume Malendres quan va comentar la novel·la de Oriol Pi de Cabanyes, Esquinçalls d'una bandera. Deia que era una novel·la conceptual. I penso també que en Carles va ser un gran conceptual de l'escriptura. Una de les peces que m'agrada més en aquesta línia, a banda, esclar, dels seus assaigs teòrics sobre el tema, és això també és un poema visual, que és un text en prosa, mecanografiat, que reprodueix un hipotètic diàleg amb Zenó d'Alea al voltant de l'aporia d'Aquiles i la tortuga, que és un motiu aquest d'Aquiles i la tortuga que també apareix amb molta freqüència a la conferència La fallida de la crítica, publicada el 1988, i en altres textos. Bé, no hi ha res en l'aparença d'aquesta peça que recordi un poema visual. No hi ha cap cal·ligrama, no hi ha cap línia escapçada que s'assembli remotament a un vers, i tanmateix és un poema visual. No? És un poema que al·ludeix al caràcter icònic plàstic del llenguatge, pertanyent a qui, escrit per qui. Per tant, és cert que l'escriptura d'Ackmore destrueix el subjecte convencional. Això ja ho sabíem, no? No és gaire nou. Però també és cert que, ara entrem ja en el segon moviment, que tal vegada més sovint del que volíem reconèixer, i a pesar de la seva declarada intranscendència, aquesta escriptura es torna a desiara transitiva i hi emergeix clarament el subjecte. Què dic? Que després de tant d'esborraments, ara resulta que ressorgeix la persona Carles Ackmore? Pot ser sí. No l'entelèquia textual, sinó el viu i material subjecte Carles Ackmore? Pot ser sí. Com s'explicaria, si no, el seu interès per la psicoanàlisi, que és una pura indagació en el jo? Ah, podríeu contraargumentar, sí, d'acord, però psicoanàlisi lacaniana, és a dir, fonamentada en el llenguatge. Per Lacan, el subjecte no és un agent, sinó que és allò que és subjectat, és un efecte del simbòlic, de l'altre, del llenguatge. D'acord. Com s'explicaria aleshores que en Carles s'avingués a reunir una obra completa, el més finalista i transitiu dels projectes? Podríeu contraargumentar, i en Jordi Marrugat d'alguna manera ja ho fa en el pròleg, podríeu contraargumentar que és una obra completa sarcàstica perquè porta el cognom punt 1, és a dir, no és un llibre continuable amb un volum 2, 3, etc., sinó un llibre revisable, amb una versió punt 2, una versió punt 3, etc. I per tant, una obra mai completa. D'acord, touché. No? Com s'explica aleshores tot el doll d'anècdotes personals, és a dir, d'històries, que parlegen la seva escriptura? Com s'explica la visibilització o sonorització de la H, la lletra muda, en el seu nom? Com s'expliquen les traces corporals que hi deixa, com el manuscrit? Com s'explica la seva llengua interjectiva? al principi del quadernet sinopsi hi ha com a lema una interjecció de Sant Vicent Ferrer. I aquesta llengua interjectiva se situa en una zona, en una franja intermèdia, una zona que no es correspon a l'escriptura mimètica o descriptiva, però que tampoc no es correspon al lirisme. És una zona grisa i animal en què és el cos, la carn, qui parla directament. I sobretot, com s'explica tota l'activitat espectacular d'Achmor, però d'una espectacularitat petita, mínima, gairebé imperceptible. Com s'expliquen les seves accions, les revistes caminades, les plantades d'espantaocells, els poemes actuats, els recitals en què ell és pura presència. Sí que sí, crec que hi ha un subjecte renascut que es manifesta sota diferents formes d'agència, com a ésser emocional biogràfic, com a narrador d'històries, com a animal, el gos amfibi. Als himnes del no ésser hi ha un poema que és el revers del poema que havia citat fa una estona i que ens posa sobre la pista d'aquesta reaparició. Per consegüent, l'ésser és i no és, car en ser també no és, i en no ser igualment és. Igualment és perquè no podem abandonar el tangible. Igualment és perquè no podem deixar de ser carn. Ergo cogito, d'un padrís de mil estones, el llibre fet amb Nester Xargay, trobam. I vet aquí que aleshores la representació de l'objecte com a subjecte que no era pas jo m'ultrapassà i el concepte de món s'embarrejà amb la idea de l'home que sóc jo i em vaig tallar amb un matxet i jo, pobret de mi, em veia com a home l'objecte més interessant per l'home. La inversió de la formulació cartesiana camina cap a la materialitat. Pensar ja no és la font de l'existir, sinó la conseqüència. Ergo cogito. Aquesta materialitat, aquesta presència, es revela de diferents maneres i una d'aquestes maneres és el manuscrit. L'escriptura manuscrita s'ha associat amb l'àmbit privat, la improvisació, la subjectivitat, l'efímer, l'esborrany. Qualsevol forma d'escriptura és la prolongació d'un cos, mediada per la tecla, el llapis, la pantalla tàctil, l'esprai, el que sigui. Roland Barthes afirma a l'Imperi dels signes que el pinzell té els seus gestos, com si fos un dit. Pot lliscar, vinclar-se, aixecar-se i realitzar el traç en el volum de l'aire. Per dir-ho així, té la flexibilitat carnal i lubrificada de la mà. I en variacions sobre l'escriptura, sosté que l'escriptura manuscrita és míticament dipositària dels valors humans i afectius, que posa desig en la comunicació perquè és el cos mateix. La lletra tremolosa del text salvatge de textual és una remissió a la corporalitat i també a la intimitat, una intimitat aporètica per exposada. I ho és en tant que se suposa que les obres manuscrites no estan llestes per ser difoses entre el gran públic i que, per tant, l'espectador les contempla des d'una posició de furtivitat simulada. I tots aquests fragments ratllats que podeu veure remeten això, a l'oscil·lació d'allò que es viu, però també són una reivindicació de l'error, no? Que es podria relacionar amb el fracassar. I apel·len a la idea de performativitat, un concepte que crec que podria ser molt útil per la lectura d'en Carles, perquè la seva és una escriptura que no arriba a, sinó que s'esdevé. És una escriptura esdeveniment. Per un altre costat, hi ha el subjecte més biogràfic o emocional, no sé com dir-ne, que guaita de tant en tant. jo no conec molt a fons la biografia més íntima d'en Carles, però sí que veig indicis d'aquest viatge personal. A fer les cartes, aquell llibre Conversa que he esmentat abans amb en Toni Clapés, parla de les seves fonts dadaistes i pot ser orientals, no? I les relaciona, oh sorpresa, amb la Lleida de la seva infantesa. Diu, d'on ve allò meu que conflueix amb la filosofia oriental i amb Dadà? Doncs ve de la meva Lleida mental, de la Lleida dels anys 40, de la de la meva infantesa i del que me'n va arribar d'abans de la guerra, del conreu popular d'un humor poc solta, amb poc sentit, que no és únicament lleidatana, és clar, que té arrels en tota una cultura popular. I després hi ha el subjecte narrador, o sigui, el relator d'experiències. Quan vaig començar a llegir en Carles H. Mor, vaig entrar de seguida en els seus textos glossolàlics, aquells textos escrits en el llenguatge inintel·ligible, no? Propi de certs estats hipnòtics o de processos psicòtics. També vaig entrar en els seus textos Zaum, no? Aquests textos de significat embogit, sense adonar-me'n que en Carles també era un gran comunicador. I no me refereixo ara en els seus textos més explícitament novel·lístics o antinovel·lístics, com l'antinovel·la Carabassa a tot drap, Amor lliure, ús i abús, escrita amb Esther Xargay. No em refereixo amb això, em refereixo a les anècdotes que van apareixent aquí i allà en altres textos seus. Per exemple, m'agrada molt Enderroc i reconstrucció. Aquest assaig comença explicant un incendi. El narrador conta que un dia, quan ja tenia el llibre gairebé enllestit, es va calar foc al pis del costat. Bé, afortunadament no hi havia ningú perquè l'inquilí del pis, el seu veí Mustafà, havia sortit. Llavors arriben ambulàncies, arriben helicòpters, fan desallotjar la casa que es crema, fan desallotjar la casa d'en Carles i hores després amb un policia municipal aconsegueix accedir a casa seva pel terrat i descobreix que el pis no ha passat res, però que l'ordinador està tot esquitxat de l'aigua que ha entrat pel balcó i que molts dels documents que guardaven aquest ordinador s'han perdut. Com s'ha perdut i s'ha perdut del tot la casa del pobre Mustafà. Aleshores, en Carles intenta reconstruir el seu manuscrit perdut fins que es demana per què? Per què reconstruir aquestes pàgines? I s'adona que el foc havia estat un avís que de tot enderrocament en neix alguna mena d'obra. I ho explica així, d'aquesta manera parabòlica. I no s'acaba aquí perquè dies després de l'incendi se troba per casualitat una imatge sorprenent. Una mitjanit, en passar per un carrer d'un barri a prop del nostre, vaig sentir un terrabastall que provenia d'un entresol, per una finestra del qual va sortir disparada una paella. Algú havia deixat de tenir-la pel mànec. Un home s'hi va abocar a la finestra. Era en Mustafà, el meu exveí. Amb les mans al cap, semblava Adam inventant la teulada de dos vessants per protegir-se de la primera pluja, que per en Mustafà era un xàfec d'objectes que algú li tirava des de l'interior del pis, mentre provinent d'un pis de més amunt sonava una ària a la moresca. I en Carles continua caminant fins a arribar al Liceu i se'l troba cremat. O sigui, dibuixat amb com l'aparent despreocupació del flaner, però també en la perícia d'un narrador molt traçut, no? Fa una espècie de quadrat o de quadrangle, foc, text cremat, Mustafà, Liceu, no? I parla justament d'allò que el títol anuncia, no? Servint-se de les metàfores oposades de la ruïna del monument i de la ruïna del text, i també de les metàfores oposades del quasi estranger Mustafà i del catalaníssim Liceu. L'enderrocament del jo i l'enderrocament del text no són un punt final, sinó una part d'un moviment el·líptic que condueix necessàriament a la reerecció del jo i a la del text edifici. I aquest narrador paleta, aquest narrador amb ofici d'enderroc i reconstrucció, reapareix, posaré només un altre exemple, en un volum que se titula Accions paraparèmicament ictòpiques de Jordi Benito, no? Que és un volum amb imatges de Vicenç Viaplana, i allà en Carles dona notícia d'una sèrie de peces de Jordi Benito que qualifica de provatures impremeditades i no catalogades ni documentades en lloc. I no sabem si són certes o no són certes, o són llegenda, o són semillegenda. És igual. Això és absolutament igual. Però, per exemple, m'agrada molt aquesta anècdota, no? No la llegiré per no allargar-me tant, però el que s'explica és que a finals dels anys 70, en una excursió al Pallars Jussà, en Jordi Benito duia una jaqueta folrada de pell d'anyell, de xai, no? I se la va girar, eh? per fer-se passar per un anyell i provocar l'atac d'una àguila. L'àguila el va agarfir i el va enlairar fins que l'artista es va deixar caure damunt unes bales de palla. No? Allò que Ackmore reconstrueix alegòricament aquí és, primer de tot, la idea de crònica i la idea d'història. I després, l'oferta del cos de l'artista com a objecte sacrificable i la presentació de l'animalitat com a desafiament a la raó humana. I hem arribat als animals. El poeta és un ésser en procés d'esdevenir ca. Aquesta frase apareix moltes vegades al territori Carles Ackmore. El primer poema de S'ha rebentat l'hospici, el pròleg al dietari del Pic de l'Estiu i a les converses amb Antoni Clapés, no? On diu el poeta és un ésser humà en procés d'esdevenir ca per tal de qüestionar l'home des del ca i el cades de la paparra. La idea podrida que la poesia dignifica l'home i la societat és infama. Des del jo que fa versos, el primer lloat i enaltit és ell mateix, el poetarro, que ho distorsiona tot, amb imatges a les quals es lliuren els benpensants per pasturar-hi. El millor lloc per recitar poesia són les clavegueres. En un article del 2005, en Carles desenvolupa aquesta teoria del poeta gos, que fonamenta en tres pilars. No? El poder es manifesta a tot arreu, la poesia no dona diners, però sí que dona un poder petit, escanyolit, un prestigi escanyolit, i en el món de les lletres hi ha picabaralles inútils per aquest motiu. Doncs bé, el poeta K, el poeta gos, és el que prescindeix de tot això. No aspira a cap mena de poder, i malgrat això, tampoc no és cap purista. O sigui, si li ofereixen poder, l'acceptarà. Si li ofereixen un premi, l'acceptarà. No donarà lliçons de coherència a ningú. M'interessa com ha interpretat en Jordi Marrugat aquest esdevenir K. Diu, el poeta, com els cínics grecs, mossega per denunciar el logos, la base de la civilització, les presons construïdes per les paraules raonadores. Nen, gos, paparra, el poeta no és, per tant, un individu que imposa sobre els altres la racionalitat comuna, la llengua compartida, els pensaments heretats o la pròpia subjectivitat. Hi ha més entrevistes en què en Carles Ackmore insisteix sobre aquesta idea de poeta gos, però no les llegiré. No imposar la pròpia subjectivitat situa tots els éssers vivents, animals, humans i no humans, en un mateix pla. Dins el marc epistemològic ampli del que es coneix com a posthumanisme, els denominats estudis animals han abordat críticament les representacions de l'animalitat en la literatura, l'art i altres formes de pensament. I han problematitzat dicotomies com subjecte-objecte, cultura-natura, animat-inanimat. Fan un plantejament metodològic híbrid que combina conceptes de la filosofia, els estudis culturals i les ciències naturals i intenten repensar els conceptes de subjecte i d'agència des d'una perspectiva no antropocèntrica. La filòsofa Rossi Braidotti, que és pionera en el pensament posthumanista, ha pres d'Espinosa el concepte d'univers monístic, és a dir, la idea que la matèria, el món i els éssers humans no són entitats duals estructurades d'acord a principis d'oposició. Bé, aquí Spinoza critica la distinció cartesiana entre cos i ment. El model monístic d'Spinoza durant molt de temps va ser considerat ineficient políticament i holístic, però Braidotti el recupera per definir la matèria com a vital i autoorganitzativa, un materialisme vitalista. En comptes de l'hàbit metafòric de construir un bestiari moral i cognitiu en què els animals remeten a valors i normes, Braidotti proposa una relació materialista, ella l'anomena neoliteral, amb els animals. No considerar les metàfores que serveixin per parlar dels humans, sinó éssers amb agència pròpia. Això de la noció d'agència, m'agradaria parlar amb algun company o col·lega filòsof, perquè tampoc no és que ho acabi de tenir tan clar, no? Però el que he vist és que, amb el que he llegit fins ara, no? El que he vist és que la noció d'agència en els usos més comuns es vincula amb la constitució d'un subjecte responsable de les seves accions i a l'existència d'alguna mena d'intenció. Però després hi ha un sociòleg que és Anthony Giddens, que en fa una interpretació un poc diferent, més pragmàtica que intencional. I diu que l'agència no se refereix a les intencions que té la gent de fer coses, sinó a la capacitat de fer-les o de fer-ne. I crec, ara amb això ja vaig acabant, que seria possible llegir en Carles en aquesta línia. La seva escriptura, al meu entendre, planteja una reformulació de la idea d'agència en aquest sentit del pur fer, com a pura capacitat de fer, despreocupada de la solemnitat, de la transcendència, de l'art en majúscules. És per això que la gabardina d'Adà li escau tan bé. Però és una agència amfíbia, perquè en Carles coneix profundament els discursos i les tradicions que invoca o demoleix. Les seves demolicions sempre són demolicions informades. Crec que és així com es pot interpretar la intermitència d'aparicions i desaparicions del subjecte en la seva escriptura. Per un costat, la desaparició del subjecte no seria un signe deshumanitzador, sinó l'esbocament, l'enderrocament, de les desigualtats que comporta la paraula autor, la soberbia del creador en majúscules. Per un altre costat, la subjectivitat física i innegable de la seva pràctica, la seva corporeïtat, les accions, les anècdotes o el palp del manuscrit, és una manera de repensar l'humà des d'aquesta base llisa, animal, fondament igualitària. I és que la malmesa noció de presència que abans feia venir Carl Freds ha recuperat posicions en el territori de les humanitats. I ara hi ha cada vegada més enunciats sobre objectes i animals amb vida pròpia que posseixen un estatus existencial dotat d'agència. Amfibi perquè se'ns mostra i se'ns amaga. Amfibi perquè sobreviu tant dins la història de l'art, la història de la literatura, com fora de la història, a les cotxeres de l'anecdòtic, de l'ocasional, del poc important, del petit. Ara record molts altres animals, el gos de Kafka i el gos de Virginia Woolf, i la salamandra de Rodoreda, i el cavall de Nietzsche, i el caca bava de Blai Bonnet, i les abelles d'Aristeu. Però al meu cap sempre s'imposa el gos mig enfonsat en l'arena de Goya, que és un dels quadres més emocionants que he vist mai, aquesta mirada implorant, que parla de la mort, però també de la supervivència, de la indefensió, però també de la presència, d'estar entre dos mons. Jo li tocaria el pèl i la conhortaria amb aquestes paraules d'en Carles. Un ca no vol ser president de res, ni vol guanyar cap premi, ni vol pontificar sobre res, ni vol formar part de cap congregació, ni li agrada xafardejar, ni vol tenir cap parcel·la de poder literari. En el procés d'anar esdevenint K, el poeta va oblidant les escales de valors. Per ell, que és una antipatum, allò que ell escriu, diu o plasma ja no és ni bo ni dolent. I de cada dia, ell és més K i prou. Tinc per Carles molta gratitud. I sempre que sóc capaç, una gratitud sense nostàlgia. A mi llegir-lo em toca, em dona pinso, em dona aigua, em lleva les paparres, em desparasita i em fa ser profundament feliç. Així que gràcies.
Les preguntes.